Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. El govern de Quim Torra ha recomanat avui, millor dit, no viatjar a la Comunitat de Madrid si no és absolutament imprescindible davant la gravetat de l'evolució de la pandèmia a la capital espanyola. Sobre la ciutat de Madrid, Quim Torra ha dit que no entén com no s'han pres mesures més estrictes. Alhora que ha avisat que s'ha parlat amb Aena i amb Renfe perquè a totes les estacions catalanes amb trànsit de Madrid i a l'aeroport de Barcelona es faran controls de temperatura a totes les persones provinents d'aquesta comunitat. Tot i que la situació a Catalunya no és tan greu, el president de la Generalitat ha fet igualment una crida a la responsabilitat de tots els ciutadans i ha recomanat reduir el nombre de persones que es permeten les trobades, que actualment és de 10. I el president espanyol Pedro Sánchez i la madrilenya Isabel Díaz Ayuso han acordat aquest migdia crear un grup de seguiment del Covid que es reunirà setmanalment per planificar les respostes contra la pandèmia. El grup de coordinació estarà integrat pels ministres de Sanitat Salvador Illa i Política Territorial Carolina Darias, mentre que per part autonòmica seran el vicepresident Ignacio Aguado i el conseller Enrique Ruiz Escudero els qui en formaran part. Sánchez ha definit aquest pla com Pla Madrid. El grup comptarà amb un portaveu tècnic sanitari també per atendre les demandes informatives de la societat. I Esquerra Republicana ha demanat avui finalment al president Quim Torra que convoqui eleccions perquè hi estem abocats. Així ho ha expressat Marta Vilalta, secretària adjunta dels Republicans, després de l'executiva del partit. Ha assegurat que hi haurà eleccions amb tota seguretat quan el Tribunal Suprem faci efectiva la inhabilitació. I recordem, per acabar, que el govern català ha augmentat l'aforament permès en espais escènics, musicals i cinemes fins al 70% de la capacitat de l'espai.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dilluns i dimarts, l'hora de la Fundació Puigverd, un espai per conèixer els millors especialistes i el centre mèdic de referència en urologia i malalties renals. L'hora de la Fundació Puigverd, els dilluns i divendres a les 5 de la tarda, a temps de benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 7010.
Del 23 al 30 de novembre, pelegrinatge mercedari a Terra Santa amb el Club Més Amics. Tiberíades serà la nostra base d'operacions per conèixer a fons Galilea. Visitarem Canà, també la muntanya de les Benaurances, el Cenacle a Jerusalem i farem una passejada en barca pel mar de Galilea. Del 23 al 30 de novembre, Terra Santa amb el Club Més Amics. Més informació a Route Travel 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants de Montperico, bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4 i 4 minuts, i això és Montperico, el programa Ràdio Estel dedicat a l'espanyol, que fem entre Javier Alfaro i qui us parla, Josep Sánchez, els comandaments tècnics, el Jordi Carretero. Tras l'eufòria de la pretemporada i la victòria del primer partit de Lliga, ahir frenada en sec davant d'un rival de nivell descendit aquest any com l'Espanyol. El Mallorca va saber neutralitzar el joc perico i en un partit ple d'errades individuals, els de Vicente Moreno no van ser capaços de retenir el punt, només van ser capaços de retenir el punt de l'empat a 0. Un bany de realitat que ens recorda que això serà llarg i dur. La condició del favorit no és res, sinó hi ha exigència màxima i treball. Sí. queden dos partits per tancar el mercat estival i ja comença a ser urgent saber amb qui comptarà el míster, perquè hi ha jugadors que no estan al 100% pendents de la seva possible sortida. Això acaba de començar i és millor mirar l'ampolla mig plena, i a pesar de la decepció, ja salta que sumem un punt i seguim amb la porteria zero. Avui és dilluns i ja sabeu, doncs analitzarem el partit i repassarem els resultats dels amistosos de la factoria. Però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanca i blava que ens arriba de la mà de l'Espai de Barcelona. Comencem!
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Javi. Frenazo a la euforia, ¿no?
Buena tarde. Bueno, en realidad no. Podía pasar. Nos quedaremos con aquello, como dijo aquel, que un punto te lo da la federación. Bueno, pues sí. Un puntito más y, oye, que esto va a ser muy largo, ¿eh?
Desde luego.
Así que podía pasar. Tampoco vamos a ganar los 42 partidos y, no sé, ni éramos tan buenos hace una semana, sí que éramos buenos, pero quizá no tanto como parecían, ni somos ahora tan malos, ¿eh? No pasa nada, se puede empatar un partido, no hay ningún problema.
Ni hay que exigir ser todas las jornadas líder para subir a la primera.
Esto, el año pasado el Huesca, no quiero que me falle ahora la memoria, pero creo que asciende y es campeón perdiendo, si no me equivoco, en 12 o 14 partidos. O sea que esto va a ser muy largo y el Español perderá partidos esta temporada, ¿eh?
Y sin duda este era uno de los más difíciles.
Bueno. ¿Hola?
Digo que sin duda este era uno de los más difíciles.
Sí, a priori sí, sobre el papel era uno de los más complicados. Desde luego que Mallorca y Leganés, al igual que el Español, mantienen gran parte del potencial que tenían en primera. Y bueno, pues está claro que el partido no iba a ser todo lo sencillo que podía parecer después de esa derrota que había sufrido el Mallorca frente al Rayo Vallecano. Yo lo venía diciendo en pretemporada cuando ganamos por 4-0 a Almería y parecía que nos paseábamos. Yo decía que era mejor tener problemas en la pretemporada y no en partidos oficiales. Bueno, porque a partir de ahí pues puedes aprender de tus propios errores. El Mallorca está claro y ahora lo analizaremos. Aprendió de los errores que había cometido frente al Rayo Vallecano y ayer no los cometió. Pero si te parece, la noticia del día pasa por otro lugar, ¿no? Por el Mercato, ¿verdad?
Sí, sí, desde luego.
Pues así es, que Keydy Vare, el jugador, el centrocampista albanés del Málaga, pues parece que está más que atado, que en las próximas horas podría confirmarse incluso como nuevo jugador del Español. Está entrenando con el Málaga estos últimos días, pero no ha jugado ninguno de los dos partidos y no es oficial su fichaje por el Español, pero sí oficioso, ¿no? Ya se ha despedido de sus hasta ahora compañeros del Málaga y está viajando a Barcelona. Traspaso cercano a los 2 millones de euros. En Málaga lo consideran una buena operación, una buena venta, porque la situación económica que atraviesa el conjunto de la Costa del Sol pues hacía temer que pudiera marcharse incluso gratis. Finalmente no será así, había más interés de otros equipos y el Español acabará abonando es una cantidad cercana a los 2 millones de euros. Ahora mismo no puede ser inscrito por el límite salarial que la pasada semana nos explicaba Manu Carrasco y todo apunta a que lo será en cuanto haya alguna salida, que a buen seguro que la va a haber hasta el 5 de octubre, ¿eh?
El perfil que necesitábamos, pero por lo que he visto tampoco ha sido un jugador que haya, digamos, despuntado del todo, ¿no?
Bueno, sí, si quieres brevemente hablamos del tipo de jugador que es un centrocampista que yo definiría como todoterreno, ¿no? No creo que sea justo encasillarlo como defensivo, pero tampoco es un creador de juego al uso, es un tipo de futbolista con buen despliegue físico, a pesar de que es más bien bajito, apenas llega al 1,75, pero ni mucho menos rehúye del choque, pues batallador, ¿no? Diríamos, y con el balón en los pies, pues tampoco es que sea un inútil, ni muchísimo menos, ¿no? Sino que se defiende más que sobradamente. Al que quiera indagar un poquito en este aspecto del tipo de jugador que puede ser Keydy Vare o que es Keydy Vare, pues le invito a visitar páginas como la de Sofascore, que para mí es casi una biblia, y apreciará, por ejemplo, su mapa de calor de la temporada pasada. Veremos cómo básicamente vendría a ser casi un box to box, ¿no? Lo que se dice en el fútbol inglés en cuanto a que abarca todo el campo, salvo lo que sucede en las áreas. Así que es cierto que no llega a meterse tanto entre centrales, ni mucho menos en fase defensiva, y tampoco es que tenga demasiada llegada al rival, ¿no? Sino que influye en todo lo que sucede en el resto del campo. Con Albania, por ejemplo, actúa más de interior que de pivote. Lo vimos, pues, quizá porque los compañeros que tienen dicha selección, pues, no tienen tanta calidad y aprovechan esta circunstancia. Lo vimos a principio de este mes, sin ir más lejos, como ya sonaba para el Español, pues personalmente intentamos hacer un seguimiento para tener más información sobre él. Vimos un partido frente a Bielorrusia de la Nations League, en el cual Albania venció por 0-2, que Keidi Vare jugó, pues dijéramos, de interior derecho, y fue de los mejores. Formado en la cantera del Atlético de Madrid, Simeone en su día llegó a convocarle en el pasado, pero se marchó libre del entonces Vicente Calderón, se marchó libre al filial del Málaga, y cuando explotó, pues fue el curso pasado ya como jugador del conjunto malacitano en la segunda división española.
¿Diríamos que es un perfil parecido a David López?
No, yo no diría que es como... quizá en el 4-2-3-1 que está utilizando Vicente Moreno, sí que veo que a quien más le podría quitar el puesto, por así decirlo, es a David López, pero creo que es de un carácter quizá menos defensivo que David López, pudiendo cumplir esas tareas defensivas, porque como te decía, es un jugador que sí puede cumplirlas. Creo que en los aspectos ofensivos tiene algo más que David López, ¿no? Para mí sería algo más todoterreno. Para que se me entienda, y siendo un jugador diferente al que voy a mencionar, yo lo compararía antes, por ejemplo, con Víctor Sánchez que con David López. Siendo diferente, insisto, con matices diferentes, y que nadie, porque sé que Víctor Sánchez pues, tiene muchos detractores, que nadie ponga el grito en el cielo, pero para que se me entienda, lo vería más similar a un centrocampista pues más mixto que no un centrocampista más defensivo.
O sea, más pulmón y músculo para el equipo.
Yo lo veo así, yo creo que sí. Firmará por 4 años, tiene ahora mismo 23 años, no sabemos con qué cláusula de rescisión, pero esperemos que no sea muy baja, porque es un jugador que pues puede explotar, ¿no? Y que puede desarrollar un fútbol que hasta ahora no se le ha visto. La conclusión para mí es que creo que es un buen refuerzo y celebramos que el Español se haya adelantado, como decíamos, a otros equipos, principalmente italianos, porque sin ir más lejos el propio Parma, en la Serie A, pues también andaba detrás de él.
Muy bien, pues un par de consejos y vamos con el análisis del partido.
Pericus des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Pues con análisis, Javi.
Sí, no hay dos. Quisiera puntualizar que no hay dos jugadores iguales. Por eso me parece que es más similar a Víctor Sánchez que a David López, pero obviamente no es exactamente como Víctor Sánchez, que nadie se eche las manos a la cabeza. Aunque yo, a mí Víctor Sánchez no me desagradaba, pero eso es, esto es otra historia.
Mañana titular en la prensa.
Lo que decías, sin llegarse a jugar a lo que quería el Mallorca, yo creo que sí se jugó más a lo que quiso el Mallorca que a lo que quiso el Español, ¿no? Creo que el conjunto de Vicente Moreno pues acusó la falta de fluidez en la circulación de balón, no se sintió cómodo en ningún momento, y ejemplo de ello es, por ejemplo, lo que le sucedió a Melendo, ¿no? En línea de tres cuartos, muy desconectado, un problema. El pasado viernes hablábamos del problema que podía tener el Mallorca o que había tenido el Mallorca frente al Rayo Vallecano en el balcón de su área. Le habían hecho mucho daño en el espacio entre la defensa y el centro del campo en ese partido frente al Rayo Vallecano. Y obviamente no es que Luis García escuchase Monpericu, ni mucho menos, pero sí que o él o alguien de su staff detectó ese problema y lo solucionó. Ayer metió a Salva Sevilla y a Idris Ubaba en tareas pues prácticamente o exclusivamente defensivas o primordialmente defensivas, y a Aleix Febas un poquito por delante, prescindió de uno de los dos puntas con los que de ese 4-4-2 con el que había jugado frente al Rayo Vallecano, y el Español no supo deshacer esa pequeña tela de araña, ¿no? Como decíamos, Melendo muy desconectado, cada vez que recibió y recibió poco, pues casi siempre lo hizo de espaldas a portería, y ahí sabemos que es un jugador que resulta, si no estéril, prácticamente, ¿no? Estuvo vigilado muy de cerca y lo acusó, pero tampoco sería justo a focalizar el problema en únicamente en Óscar Melendo, porque lo cierto es que ninguno de los jugadores de tres cuartos se sintió cómodo, ¿no?
Y además ayer estuvieron especialmente fallones.
Sí, quizá en el... yo creo que fue un problema más... comentabas tú en el inicio que era un problema de errores individuales, y a mí me pareció un problema más de carácter colectivo. Creo que el plan de juego que quiso llevar a cabo Vicente Moreno, pues ayer no funcionó, y habrá partidos en los que no funcione, y de los errores se aprende. Insisto, decía yo al iniciar el programa de hoy que ojalá hubiera pasado esto en el encuentro frente a la Almería en pretemporada, porque quizá pues en el siguiente partido, cuando nos sucedan cosas como la que sucedió ayer, el hecho de esta desconexión en tres cuartos, pues quizá ya tengamos otros mecanismos, ¿no?, para intentar solucionarlo. Vicente Moreno en la segunda parte lo intentó mediante la entrada de Sergi Ardé, y el propio técnico valenciano en rueda de prensa reconocía que había intentado pues buscar quizá un poquito más de pausa en esa zona para ver si con ese método pues lográbamos llegar más al área rival, pero tampoco funcionó. Sergi Ardé, es cierto que cuando intervino, cuando tocó el balón, no lo hizo mal, pero lo hizo de una forma pues quizá intrascendente, ¿no? No conectó ningún pase clave ni nada por el estilo, simplemente pues formó parte del colectivo sin más, y no es lo que se estaba buscando. Dicho todo esto, uno podría pensar que el partido pues fue una sucesión de faltas, ¿no?, del Mallorca, o que el Mallorca estuvo continuamente interrumpiendo el juego del Español, y la realidad fue muy diferente. Yo no creo ni siquiera que el Español tuviese el dominio del juego en el partido de ayer, sino que creo que si la balanza se inclinó por momentos un poquito hacia un lado, fue hacia el Mallorca, y es la sensación que yo tuve. De hecho, el Español cometió dos faltas más que el Mallorca, 19 el Español, 17 el Mallorca. En la primera parte, si no me falla la memoria, creo que este dato fue incluso más a favor del Mallorca, y esto pues es desde luego significante, ¿no?
Además, creo que el mismo Salva Sevilla reconoció después del partido que conocían perfectamente a Vicente Moreno, y creo que eso, o sea, lo supieron aprovechar bien.
Claro, es que lo hicieron muy bien. Cada vez que recibía Óscar Melendo en línea de tres cuartos, y digo Óscar Melendo porque es el que jugaba en posiciones más centradas, y ayer no vimos esa actitud de los extremos pues más de puñal, ¿no? Lo hacía muy incómodo, lo hacía de espaldas a portería, lo hacía siempre con Baba o con Salva Sevilla encima suyo, y no pudo deshacerse de esto, ni él, ni luego Sergi Ardé. De nuevo hubo un problema en los duelos, es algo que hablábamos en el partido frente al Albacete, pese a que pues fue de alguna manera casi una exhibición de juego del Español. En los duelos individuales no fue una supremacía tal, y ayer otra vez tuvimos este problema. 45 duelos ganaron los jugadores del Español, 54 ganaron los del Mallorca. Yo lo decía la semana pasada, creo que el Español tiene más calidad que prácticamente cualquier otra plantilla de segunda división, pero si no ganas los duelos, te vas a encontrar partidos en los que, a pesar de que tengas la sensación de merecer ganar, o como lo queramos llamar, no vas a ganar los partidos. Ayer ni siquiera desarrollamos esto, ¿no? Ayer ni siquiera el Español tuvo esa sensación de irse a casa pensando que lo justo era un triunfo, pero en los duelos, de nuevo, pues existe ese margen de mejora, ¿no?
Y tampoco una actuación personal de algún jugador que pueda ser que pueda cambiar el partido, ¿no? Estuvieron todos bastante grises. Si te parece, vamos precisamente un par de consejos y vamos con el mejor del partido.
Ok.
Mont Perico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Avenir En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
¿Y quién fue el más destacado para nuestros oyentes, Javi?
Pues se lo pedíamos ayer a quien había sido el mejor del partido. Dábamos como opciones a Fernando Calero, a David López, a Adrián Barba y la siempre opción de otro. Bueno, pues ha ganado Fernando Calero con un 77% de los votos. Comentábamos hasta aquí, analizando el partido, que casi todos había jugado pues lejos de un área o la otra, pero sin embargo lo poquito que tuvo que solventar Calero lo hizo con solvencia y por ello se ha llevado el premio al mejor jugador perico del partido.
Estoy totalmente de acuerdo, además es curioso que sea él precisamente el mejor. Vamos con la factoría.
Sí, perdona.
Dime.
Sí, yo, y si me permites un apunte o un pequeño guiño, ya que hablamos del mejor... A mí me gustaría romper una lanza a favor de Marroca, porque sé que en las últimas horas ha sido motivo de debate en redes sociales, como que no está centrado por su expulsión y demás. A mí me gustaría matizarlo, porque creo que es un análisis quizá demasiado superfluo, y ya sé que esto es bastante impopular con lo que ha sucedido en el partido de ayer y en las últimas horas, pero a Marroca, al final de cuentas, ve la segunda amarilla por una disputa aérea, en la cual pues saca el brazo, y creo que ahí no se le puede... achacar falta de actitud, todo lo contrario, podría achacar falta de actitud si no disputa el balón aéreo, pero me parece que es quedarnos demasiado con la superficie y no analizar exactamente lo que sucedió. Sí, fue una expulsión quizá evitable, pero tampoco creo que haya que hacer sangre, ¿no?, de algo así. Creo que, bueno, estuvo desafortunado a Marroca, tampoco estuvo bien con el balón en los pies, está claro que está en la rumorología de una posible salida, pero no creo ni que se autoexpulsase ni nada por el estilo, ni que fuera falta de actitud, porque ya te digo, la segunda amarilla la ve en una acción en la que se pasa de frenada, ¿no?, en la que saca el brazo. Falta de actitud sería no saltar, no sé si coincides conmigo.
Sí, sí, a mí también me dio esa sensación, pero digamos que tuvo el peor día en un día malo para todos.
Salió todo mal.
Exacto. Vamos ahora sí con la factoría.
El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Vamos con los resultados de los amistosos, que aquí en la tertulia ya sabes que me achuchan.
Sí, aquí hay una de cal y una de arena. El Español B perdió frente al Badalona. Primera derrota del equipo de José Aurelio Gay en lo que va de pretemporada. 2-0 en esta ocasión. Le había ganado al Badalona 3-0 hace apenas unos días. Y el femenino, todo lo contrario, ganó 10-2 frente al San Gabriel. Así que parece que las chicas están más que enchufadas, ¿eh?
Sí, sí, resultado incuestionable, como mínimo.
Sí. Y muy rápido, ya por acabar, pues un fichaje confirmado y otro que se debe confirmar en las próximas horas. En cuanto al confirmado, es la llegada de Vanina Correa al femenino, portera de 37 años, internacional argentina, ha disputado mundiales y, si no hay más lejos, los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Primera experiencia fuera de Argentina y será defendiendo la portería del Español. Y el que está por confirmarse, que todavía no es oficial, que parece que se hará próximamente, es la llegada de Nabil Touassi al filial del Español. Delantero hispano-marroquí formado en la cantera del Valencia, ahora mismo estaba en la del Manchester City los últimos 3 años, refuerzo de lujo si recupera el nivel que había mostrado anteriormente, internacional en categorías inferiores con España. Yo desde luego lo recuerdo sobre todo con la sub-17 hace ya 2-3 años, si no me falla la memoria, en el europeo de 2018 era fundamental en aquel equipo, era el delantero de aquel equipo. Recuerdo un partidazo frente a Alemania, por ejemplo, que ganó España por 5-1, Touassi hizo uno de los goles y en aquel equipo estaban, entre otros, grandes figuras o grandes talentos emergentes de la actualidad como Eric García, el central que suena ahora para el Barça, compañero en el Manchester City de Touassi, o Miguel Gutiérrez, el lateral izquierdo del Real Madrid. El año pasado disputó también la Youth League con el Manchester City, compartiendo, como te digo, equipo tanto con Eric García como con Adrià Bernabé, viejo conocido de la cantera del Español, y parece que si nada se tuerce en los últimos flecos, ¿no?, si se cierran esos últimos flecos, pues será un refuerzo de lujo para el conjunto de José Abreu y Lobay.
Lo que no sabemos es si vendría cedido o traspasado.
Esa es la duda y no tenemos información al respecto. Y a mí me extraña mucho que el Manchester City
por completo,
porque el jugador todavía tenía contrato, si no me equivoco, un año más o dos años más, o sea que es posible que llegue a préstamo o desde luego que con una futura recompra por parte del Manchester City no te lo va a regalar.
En todo caso, vendría a suplir la baja del gol con la salida de Moja, ¿no?
Bueno, eso parece, aunque a pesar de que son jugadores de perfil diferente. Moja quizá era pues más media punta, más extremo, caído en banda o como lo queramos llamar, y Touahsi sí que es un poquito más punta o actúa más en la delantera. No sería uno por otro, por así decirlo, pero sí esa falta de gol, porque recordemos que Moja estuvo muy acertado de cara a portería rival el pasado curso.
Perfecto, Javi. Si no hay nada más, nos vamos para tertulia.
Dale, Dani, y dale, Ángel Bergueda.
Muy bien. Pues venga.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. De la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Ràdio Estel. T'agrada la bona música? T'agraden els bons programes? Si Ràdio Estel t'agrada, busca'ns també a les xarxes socials. T'encantarà seguir-nos.
De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, Àgora. Actualitat i reflexió social a Ràdio Estel. Debats, educació, lleure, cultura, propostes, novetats i actualitat. Tot això és el que podràs trobar a Ràdio Estel cada dimecres a 6:15 de la tarda. I és que a Ràdio Estel fem família. T'hi apuntes?
Ràdio Estel. Girona 103.4.
La sobretaula.
Enzo Sona, bona tarda, Dani.
Hola, bona tarda.
I l'Àngel Pagada, bona tarda, Àngel.
Hola, bona tarda.
Un consell i anem a la tertúlia.
Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils.
I comencem pel final, Dani. Què deies, no veus clar el fitxatge d'aquest no. Nabil Touahsi? Hòstia, és complicat, eh?
Sí,
hem de buscar un nom.
Hem de buscar un nom. Allà a Andalusia en seguida el batejarem, eh?
Pepe.
El Pepe ja està.
Tufi!
No, estava, jo estava comentant que té 19 anys. No sé, no el conec, no sé si ho fa molt bé, no ho fa bé, suposo que sí, perquè has anat a les eleccions i tot això. Però la meva reflexió, en seguida, quan passa...
Quina necessitat té el City?
El City té equip inferior. d'equip, de, no sé, un filials i això, no? Que tenen jugadors. I que deixis marxar amb un jugador per anar a segona B, no per venir al primer equip, que dius, home, te'l cedeix, és que hi creuen, te'l cedeix al primer equip, a segona en, aquesta, en aquest cas, per veure si es fa i tal, te'l cedeixen, i potser tens una opció o el que sigui. Però que vingui d'allà per anar a segona B, no ho sé, i estic parlant sense conèixer-lo, eh? Perquè igual si el veig, dic, potser hi ha jugador per d'aquí un any o d'aquí dos, però no... De moment em trontolla una mica aquest, si és que ve aquesta sessió quan si, és com a l'Espanyol que tens el filial i tu deixes marxar un jugador del, de, del filial si tu creus que és bo perquè vagi cedit amb un altre equip de segona B.
Home, el representant és Juanma, Juan
Moreno. Mica, sí.
Bueno, és un, el representant evidentment és espanyol, no és una...
Bueno.
Igual veu que aquí tindrà més possibilitat d'acabar de créixer que no anar allà, i mira que allà ha estat jugant per el que jo he estat veient.
No, no, sí, aviam, parlo en total desconeixement de quines característiques té aquest jugador.
Jo no el conec de res, aquest jugador, però sí que sembla que grinyola una miqueta si realment és bo i clar, tu dius, Josep, que té un representant i lògicament és el que mou els fils i el portarà cap allà on cregui que pot fer més carrera. Però, esclar, té un contracte amb el City, vulguis o no. El representant pot dir el que vulgui. Té un contracte signat amb el City i, com diu el Dani, té uns equips inferiors, un filial que si és bo, doncs el podria aprofitar. També té altres equips a segona divisió espanyola, el City, que té influència sobre ells i que tampoc...
Si a més ha comprat un altre equip. Em sembla que té com 8 equips al City.
I als Estats Units.
Sí, sí.
I...
Per tant, bueno... Jo no puc parlar de res, perquè no sé ni qui és, però sembla ser que és bo, perquè tu acabes de dir que és estat internacional, no sé si ho deies amb el micròfon obert o tancat, i que ha jugat amb la selecció, per tant, escolta'm...
Fins a sub-19, sub-17, sub-18, sub-19.
Les botes se les deu calçar bé, això segur que sap el que xuta, però, bueno, coses estranyes d'aquelles que a vegades jo ara mateix no li trobo explicació.
I el que sembla, aquest encara no està confirmat, però que sembla que cada vegada està més clar que està fet, és el del Keydy Vare, encara que no té... Que no el podem inscriure. Aquest que et sembla, l'albanès aquest?
Jo quan he vist algun partit del Màlaga, estic parlant de la temporada passada i això, no sabia qui era aquest jugador.
I jo he vist que no ha acabat de destacar.
No, però amb el desconeixement meu de veure un partit a Màlaga al Corcón, per allò que estàs a casa, poses la tele i dius, ara fa Màlaga, diu, bueno, va, doncs poso un Màlaga al Corcón i sense mirar ni alineacions ni res dels dos equips, només per mirar, a mi vaig veure un jugador i dic, ostres, aquest jugador té caràcter, hòstia, té coses, no ho fa malament. I resulta que era aquest. Que pot anar bé aquí al mig del camp i que té unes característiques més de, també de treball i de lluita i no es complica i pot ajudar, sí. És un perfil ja més de recuperació. Després, quan la té, tampoc és allò de dir...
No és un torcebotes.
La perd ràpidament i tot això, sinó d'allò. Però, bueno, veurem. Però repeteixo que l'he vist un o dos cops. I després he demanat una mica d'informació quan ja veig que surten notícies que des de fa temps, perquè això ja en parlem de fa tres setmanes o un mes...
Els primers que van sonar...
El primer que va sortir va ser aquest.
Reforç de l'Espanyol.
Aquí parlàvem, proposo que, evidentment, no, l'equip encara no està fent, no? I potser faltava una figura al centre del camp que aguantés l'equip, però tots pensàvem en un armari. I aquest no és ben bé un armari.
Bueno, aquest potser vindria a fer la feina que teòricament doncs, havia de fer Víctor Sánchez al mig del camp, de tapar una miqueta el forat al mig dels dos centrals i treballar molt i córrer, i córrer, i córrer, i amunt i avall, i amunt i avall. Té 23 anys, és molt fort, no és massa alt, però, bueno, doncs jo el veuria, em sembla que el veuria un bon complement pel mig del camp tan tècnic que tenim ara, no? Darder, jo parlo dels que hi són ara, Darder, David López, Roca, Melendo, Pol Lozano, Fran Mérida... Clar, jugadors que tots tots són creadors, o que la poden tocar, no? La poden crear. Són jugadors molt tècnics. Potser, jo no dic que no sigui tècnica en Keydie Barea, però sí que té unes característiques diferents que podrien ser un bon complement per aquest mig del camp.
I de moment ha de sortir un d'aquests perquè pugui venir, perquè no el podem inscriure.
El Roca, no? Sembla que és el Marroc el que hauria de...
Sí,
sembla. Més números.
Sembla. El passa que sempre...
Sí.
No, aquí fins al 5 del mes que ve...
Queden dos partits, se m'està fent
molt llarg. Queden 15 dies, doncs aquí sí, estem...
Això ho has dit tu, que no entenc, això de que pugui continuar una...
No, això és
una competició amb 12 partits. Punts disputats ja, perquè sí. Ja haurem jugat 4 partits.
És un debat que tinc perdut des d'abans de començar, perquè jo sóc partidari, a més sóc partidari de que facin com la Lliga Anglesa, que és el dia d'abans que comença el campionat, està. Això s'acaba. Punto.
Fins i tot no sap el calendari.
I l'altre, jo sóc partidari de 3 canvis, no de 5. Però bueno, això no ve al cas. Sembla ser que Marroca sortirà. Però, clar, si ve aquest jugador, aquí t'ajuntes amb... que ja està bé, amb 3-4 jugadors que s'han de guanyar el lloc.
Sí.
És a dir, si ve aquest noi i aquest noi ho fa bé, aquí tens David López, tens Fran Mérida, que s'han de guanyar el lloc. Perquè, a veure, quan a tu et deixen reps a pilota i et deixen girar i et deixen pensar, són bons. Clar, tens temps, ets bo. Ara, quan ja t'apreten, igual ja... Llavors ja et costa una mica, no? I és el que ens va passar una mica amb el Mallorca. Si el Fran Mérida el deixen girar, o el Melendo el deixen girar, doncs ja de cara a la porteria, i amb espai i temps, després tenen bona esquerra, sobretot Fran Mérida, que pot fer els desplaçaments de 30-40 metres, de tocar en curt, i això no hi ha cap, en principi no hi ha cap problema. El problema és quan tens el Baba de turno, que t'està a sobre i que
el Baba
no és gaire alt, Dèiem, necessitàvem un Percherón, no, el Baba sol va fer l'amo al mig del camp, l'amo ell sol, Vull dir que, perquè al costat hi havia Salva Sevilla. Oh, clar. I es va fer l'amo a partir del quart d'hora, que és un jugador que jo l'any passat ja deia... Aquí portaria, dic, hòstia, ves un allà al Mallorca que es diu Baba, i que aquell, hòstia, treballa per allà al mig, i que aquest ens aniria bé. Bueno, no, i quan va fitxar Vicente Moreno, amb una tertúlia, no recordo on...
Si el portava.
I jo vaig dir, Vicente Moreno pot venir amb el Baba, de turno.
Sí, recordo.
Dius
que no t'agrada allò dels 5 canvis, això
no.
A nosaltres ens beneficia, no?
No, deixa't estar, si ens beneficia o no, a mi m'és igual si ens beneficia. Beneficia, a mi, 3 canvis, no liem troques. Escolta, sí que no sé on també en fan 5, l'altre 5, però no sé on també en fan 3. Ja deixo perquè si no m'enrotllo jo sol. Escolta, quan en un equip, la base de l'equip, la columna vertebral de l'equip, has de canviar els 5 teus jugadors, els 5, és que això no funciona, O sigui, quan tu has de canviar David López, Fran Mérida, Melendo, Raúl de Tomàs i Bolei...
És el plan B, total.
Sí, el plan B, sí, plan B. Has canviat els 5... Hòstia, això no va,
Sí, però veient la part positiva...
No, és que tu veus la part positiva l'any passat, la temporada passada, que no ens salvava ni ningú, no, i tu deies que ens salvaríem. No fotem, tu. Quina és la part positiva? Que no vam perdre?
No, la part positiva és que tenim 5 per canviar. Vull dir, quan tens una
plantilla... No, en tens més.
No, però...
En tens 15 allà
sí,
dins.
Sí, però vull dir que tens una plantilla que si a la banqueta tens jugadors
sí. Que
poden fer alguna cosa, si els pots incorporar, millor.
Sí, no hi vam fer alguna
cosa? No.
Vale. Bueno,
per cert, Àngel, per tu que vam guanyar un punt o vam perdre 2 ahir?
Evidentment vam perdre 2. Evidentment vam perdre 2 punts, però jo vull ser positiu amb aquest d'això. No vull ser com el si se puede que ens vam apuntar l'any passat
i
jo. Però, sí, com? Home, doncs jo trobo, per fer una lectura positiva de la llei, és que això ens passa a la segona jornada i que, d'alguna manera, ens posa una miqueta en el nostre lloc. No som imbatibles a segona, Tenim el millor pressupost, sobre el paper tenim uns noms que no el tenen els altres equips, hi ha uns jugadors que cobren més que el que cobren molts... Amb dos jugadors nostres paguem el pressupost d'un parell d'equips, del Mirandés i del Sabadell, per exemple. Però tot això, al final, damunt de la gespa, no vol dir res. No vol dir res. L'actitud, que jo sempre defenso que els jugadors tenen actitud i sempre volen, sempre surten a guanyar i sempre surten a fer-ho bé, bueno, doncs a vegades hi ha, hi ha uns rivals que també juguen i que també t'estan posant una miqueta en el teu lloc. L'afició de l'Espanyol som, jo em poso el primer, som en aquest sentit una mica bipolars. Passem de això ho pujarem amb la gorra, això el Nadal i estem tots a primera i guanyarem la Copa i l'any que ve tremola Europa, que ja hi som. Ai, 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 ja tots són dubtes, ai, mare de Déu, ai, 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 que el Mallorca que ens ha donat un recital, home, ahir vam perdre, doncs, vam perdre 2 punts perquè l'Espanyol, per pressupost i per nom i per història i per tot el que ha cedit i perquè, ho hem de dir clarament, és el gran favorit d'aquesta competició, doncs està obligat a guanyar. I tot el que no sigui guanyar, doncs serà perdre.
I si són bipolars, amb qui són molt bipolars és amb Raúl de Tomàs. Tu deies que ens fa falta un altre golejador i ahir encara es va veure més, no?
A veure, jo quan parlo estic parlant d'aquest partit. D'aquest. Ara, si tu em parles de la temporada i tot això, llavors et diré el que penso. Però d'aquest partit. No vam rematar ni una vegada a porta. I a principi de temporada, recordes com vam començar a fer les tertúlies, i no és perquè ho hagi dit jo o deixi de dir, hi hagi Raúl de Tomàs o no, bueno, si no hi és, encara amb més motiu, però si encara que estigui Raúl de Tomàs, necessita un delanter, perquè la resta acompanyarà. Barba en farà 6 o 7, ja torno a repetir, Melendo potser aquest any es destapa una mica més i en fa també uns quants.
Puado.
Puado algun, Volei algun altre i tal, llavors necessitem... I clar, a veure, el Mallorca és un equip reconeixible, no? Té jugadors, tal. Vale. En Mallorca... Els 5 bons no hi eren, eh? Ojo, és que aquí estem parlant... A Mallorca, mira, el lateral dret i el lateral esquerre no hi eren, els titulars. Del Pozo i l'Humor, no hi són. I a dalt, només no hi havia ni el Taque Cubo, ni el Cucho, ni Budimir. Clar... Hòstia, perquè aquí jugava l'Abdon, qui té l'Ales Alegria, té l'Stoikov aquest. Clar. Hòstia, collau, que li han marxat 5 elements, eh? I sobretot en atac. Atac i Cubo, Cucho. I el Budimir que està allà, que diu que me quiere ir al Valladolid. Vull dir, amb això no estic fent una crítica a l'equip. L'equip no va estar malament, va competir contra un equip que se suposa que també estarà a la part de dalt, si es reforça en atac, i que no van haver ocasions. I a nosaltres ens costa la darrera passada, perquè quan els jugadors d'allà al mig no tenen el dia, no t'apreten els del mig del camp, no pots pensar en quina jugada has de fer, doncs les pilotes no arriben a dalt. I després explicaré lo del Raúl de Tomàs.
Jo amb el Raúl de Tomàs fa temps que ho vinc dient i per Twitter doncs m'han dit una miqueta de tot quan jo deia que és...
Tu et treu de pollaguera.
No. Aviam, jo me'n recordo aquí quan va fitxar i aquell partit que vam veure tots a Villarreal, la mar d'entusiasmats i tal, jo li hagués muntat un club de fans amb el Raúl de Tomàs quan va venir. El que passa és que l'estic veient a poc a poc, doncs que o li falta integració o li falta voluntat d'integració, que jo no ho sé, jo no estic al vestidor ni els conec personalment, però el veig una miqueta fora de sintonia amb la resta dels jugadors, no? I això és un equip. I no hi pot haver un que...
Però així, des del primer dia que va arribar, perquè el No me molestes,
sí,
hermano...
Sí, No me molestes, hermano, amb el Caleri, que la falta la tiro jo, però és que, clar, llavors et feia un gol per partit i li perdonaves tot el que fos. El que passa és que ara, doncs, no marca, pel que sigui, perquè, a més, tots els davanters tenen ratxes, i ja els tornen a fer i ja la tornen a tenir la ratxa. Però ahir el que vaig veure és que... Bueno, doncs ell vol tenir la pilota, suposo que és una virtut, el Dani potser ho veurà com una virtut, que baixi al mig camp a tocar pilotes perquè el Fran Mérida estava tan tapat que no li arribava res a dalt, però esclar, si baixa el Raúl de Tomàs al mig camp a buscar pilotes, a dalt qui tenim? Allò era un solar, allò era un autèntic solar, allò no podia ser. I amb Raúl de Tomàs, o sense Raúl de Tomàs, que per mi Raúl de Tomàs, enxufat, és un grandíssim killer, és un grandíssim davanter, és un grandíssim jugador de futbol, però penso que ara mateix està més a prop de ser una bomba de rellotgeria al vestidor que una altra cosa, que esclatarà, tard o d'hora esclatarà i ens fotrà un pet a tots que s'emportarà pel davant a tot el que trobi. Abans parlàvem del Keydivare. em sembla molt bon fitxatge, em sembla per característiques molt bon fitxatge i necessari en qualsevol equip. Però potser, a més del que hi diu ara, a més hem de reforçar sobretot la part davantera, sobretot el gol, sigui Estuani, sigui qui sigui, jo no hi entenc.
I falta un central.
Un gol i centrals. I falta un central. Ahir els dos centrals del Mallorca, l'Antonio Reillo, que jo sempre he sigut un defensor d'ell des de quan estava al B, i el Bailen, hòstia, noi, és que ens surten la pilota pel mig, escolta, va tenir una autopista, allò era fantàstic, jugaven, que se'ls veia que s'estaven divertint, ara teva, meva, tal, ara la passo aquell. Clar, i allà no tapava ningú, no? Nosaltres, aquests centrals, potser sí que els tenim, amb el Calero potser serà el seu any, però necessitem centrals, necessitem gol. Per mi, amb aquestes dues prioritats, primer gol i després central. I després tercer, doncs el que hi divari em va bé.
Que el primer que ens arribaria seria un central. I arriba aquest home, un altre pel centre del camp.
Si anem a mirar, jo crec que necessitem alguna cosa més, no?, per arreglar-ho.
Anem per tot arreu.
Ja, per tot arreu fem aigua ara. No, però tens banda esquerra?
Voler.
Perquè voler igual t'han fot una de freda cada calenta.
Ahir van fallar tots.
El dia que vas de cara, doncs, clar, és que, escolta...
El monitor, és que... Dani, el monitor, per banda esquerra.
El monitor haurà de fer algun dia alguna... perquè jo començo a posar nerviós, ja.
No, és
perquè
que...
Perquè aquest tio, els collons, tu, porta un any aquí.
El Vicent l'hauria posat de titular al pròxim partit. Ha dit, va, ara no diguis que no tens temps. A veure què fas. Perquè si no...
Perquè sortint, no sé com ho veus tu això, però sortint només en 10 minuts, en 15, en 20 minuts, surt tan revolucionat el monitor, vol fer tantes coses que al final es fot un embolic amb els peus i no em fa cap.
Vale, doncs pues que no em vulgui fer tantes, que em faci dues i bé. A veure, que és complicat en 15 minuts sortir i fer el tema. Però, ostres, és que no ha acabat. I no sé si Vicente Moreno li donarà l'oportunitat o no. Suposo que hi ha molts partits i a lo millor les dinàmiques van canviant, no? Però, de moment, no ha demostrat el Vargas estar en condicions de ser el titular, de guanyar-li el lloc amb el Volei, encara que el Volei no l'hagi tocat. Per què? Perquè tu amb 15 minuts, hi ha jugadors que amb 15 minuts surten i fan dues o tres coses. I dius, ep, l'entrenador diu, ui, hòstia, diu aquest, bueno, ja amb el proper partit el torna a treure i torna a fer dues o tres coses. I un altre torna a fer tres o quatre coses i l'altre que el tens de titular no acaba d'allò, el quart partit et posa de titular. Que això ens ha passat alguns quan hem començat. Quan hem començat no ens han dit, jo, en el meu cas, parlo ara del meu cas, salga ja. No. El primer dia surt 20 minuts. I als 20 minuts has de fer coses que diguin, ostres, hòstia, que...
Si en aquests 20 minuts li fas un gol al Barça...
Ja és titular al partit següent. Sí. Vull dir que has de fer coses. I si no les fas, doncs et quedes enrere. Raúl de Tomàs. A veure, Raúl de Tomàs... és veritat que va arribar aquí, va marcar gols, el tal, l'hermano, el primo i tota la pel·lícula, i és un jugador molt bo. Tothom el tenim com un concepte de jugador que la para, la baixa, sap driblar, és habilidós, fa el pont, ara aquí, té dreta, té esquerra, remata, ha fet gols, tal. Vale. Però jo sempre he tingut el meu dubte de a veure quin rendiment donarà. Perquè, i no sé per què, i ho repeteixo 70.000 milions de vegades. És un tio raro. Jo sempre dic que és un tio raro. Ara, no sé què que em fa pensar que és un tio molt raro i que per les condicions que té, jo no en tindria cap dubte per les condicions. Hòstia, aquest tio... És que no, ja l'Espanyol, estaria en un nivell més alt, eh? Però, hòstia, no sé, hi ha algo que em falla. No sé què és, no sé veure-ho, no sé...
Sonava per l'Atlético.
Sí, no, i tal, però... Hòstia, llavors, l'any passat ens va agradar quan va arribar aquí.
I tant.
Vale. Què feia? Anava cap al mig a buscar pilotes i això, perquè no...
I bàsicament feia un gol per partit.
Ja, però sí. venia al mig del camp a buscar-la, feia la jugadeta...
I feia canvis feia de...
Tal, i no sé què.
Passes de 40 metres, feia.
Vale. Pues, i això ho feia.
Sí, sí.
Vale. No sé si és perquè és, li diu l'entrenador o perquè ell mateix ho veu com a jugador, que aquest any, com que ja tenim més la pilota, som algo més superiors que el resta,
hem de fer
que la resta, no cal que jo baixi tant perquè la pilota ja m'arribarà. O sigui, abans no m'arribava, tenia que anar a buscar-la perquè estàvem allà darrere tancats i la feina que tenia. I ara es queda més a dalt. Però com es queda a dalt pensant, i arriba, arribarà l'Embarba, arribarà l'altre, faran centrades, jo només estic aquí per tocar-la i fer gol. És una opció. Però a mi m'agrada més el de l'any passat. Que baixi una mica...
El que participava
i,
més.
I que l'altre vagi. Però no participa el bec... No sé, el bec trist. No vull pensar...
Ara quedant-se dalt, tal com dius, Dani, ahir li fa una entrada amb el porter del Mallorca, que això s'està fora del partit, no? O està amb el cap en un altre lloc. Vull dir.
És que la temporada passada, després de marcar els 4 o 5 gols que va estar lesionat, i el primer partit que va sortir de la lesió, al mig del camp li va fer una entrada amb un, sí, que no li van ensenyar ja la vermella de miracle. Vull dir, per això et dic que és un tio raro, que s'ha d'entendre. Com a jugador no hi ha cap dubte. Ara, no sé, i no vull pensar que el cap el té en una altra banda, que el Marroca el té en una altra banda, però pot influir que estan en aquest procés i fins al 5 d'octubre, doncs les coses ja veurem què passa, no? Però potser sí que està una mica fora, perquè aviam, ja només amb el semblant, eh? Amb el semblant.
Sempre seriós, sempre està seriós, sempre està com...
Sempre està emprenyat.
Tot i que s'ha de dir que no és gens fàcil per un jugador professional estar jugant en un partit a segona divisió sabent que el teu representant està possiblement negociant un contracte amb un primera divisió. Has de ser molt fort mentalment per poder-ho suportar. Jo no sé si...
Sí, també t'has de mostrar per fer-li la feina al representant, no?
I si les coses no et surten, doncs ell mateix em sembla que s'està fotent una pressió afegida a sobre. El dia passat, quan el van substituir, va marcar el tercer gol, no sé qui el va marcar, i se'l veia amb ell, doncs, trist, ja estava substituït, i trist, hòstia, no l'he fet jo, o sigui, hem guanyat 3-0, però jo no he marcat. Aviam, ara diré el disbarat més gran que s'ha sentit mai en una ràdio. És un Cristiano Ronaldo amb petit. És un Cristiano Ronaldo amb salvant amb moltíssimes sí, distàncies. Ja sé, no, Dani, que ja et veig el que et dirà.
No, però un petit matís. Escolta'm, quan et venen a buscar allà a mitja temporada que estàs al Benfica, a veure, amb la situació de l'Espanyol, perquè, clar, no és allò que dius, hòstia, sembla... Sí, sí. No, estàvem ben...
Mercat d'hivern. I colistes.
Enfonsats. I colistes, sí, sí. I enfonsats, i tal. I veient la dinàmica. Escolta, el representant, l'entorn, els pares, el qui sigui, no sé què, la reflexió és, oye, que aquest equip igual baixa. I tu vens, llavors tens que assumir-ho.
Esclar.
Què? O és que et pensaves que faries 200 gols i et salvaries amb la situació de l'Espanyol? Clar, ja assumeixes això. Vens aquí. Per què ho assumeixes? Jo, no sé, és un tema esportiu, jo ho veia molt complicat, que l'Espanyol se salvés. No sé.
Per ser un operador? Per ser un operador, per no ho sé, jo tampoc ho he entès, però evidentment no van fitxar per l'Espanyol estant l'Espanyol al desè, ni estant allò amb una dinàmica així.
Home, era una aposta arriscada, però
era una aposta arriscada, igual que el Embarba, igual que el Cabrera. El que passa és que, a diferència del Raúl de Tomàs, Embarba doncs està amb moltes ganes de participar, amb moltes ganes de... que després igual se'n va o no se'n va, o es queda o no sé què.
Però és que Embarba...
El tio participa.
Sempre ha estat a segona, que és la diferència.
És la diferència, sí.
Bueno, ha estat al Benfica.
Sí, però el Raúl de Tomàs, on va triomfar realment, va ser a segona, eh? Després del Rayo no ha fet tampoc... Mira, després del Rayo i els 4... No, i els 5 partits tampoc primers amb l'Espanyol. És el millor de Raúl de Tomàs que s'ha vist. Que ell mateix es deu haver vist. Els primers partits amb l'Espanyol i l'última temporada que va fer amb el Rayo. El Benfica, doncs, per lesions o pel que fos o pel que... I ara mateix amb l'Espanyol, doncs, ahir no el van substituir perquè es diu Raúl de Tomàs. Perquè és que no va fer absolutament res. O sigui, aleshores, si no tenim gol...
Al final sí que el van canviar.
Pel d'allò, però bueno, és igual. Canviar quan ja estava la cosa una miqueta complicada, no?
I el que comentàvem, que curiós que el millor fos Calero, no?, del partit. És un jugador que sí que ha crescut i la resta sembla que s'han quedat aturats, no? Va tenir sort, va fer un bon partit.
Calero va fer un bon partit i el va fer també la primera jornada. Bueno, tots esperem i desitgem que sigui la seva gran temporada, no? Que sigui aquell Calero del Valladolid que bueno, doncs que sonava per equips grans, em sembla que també per la Premier hi havia algú que el volia, no sé. Bueno, vale, molt bé, però...
Millor ahir, col·lectivament, deia el Javi, que per ell va ser més un tema col·lectiu que no individual, però és que vaig veure molts errors individuals. O sigui, un per un, el Didac Vila va tenir el dia. O sigui, no em va
Mira,
fer una bona.
No, però bueno, davant tenia...
Cabrera
davant
va tenir unes errades que dius, mare meva...
Calero, que va estar molt bé i tal, i a Cabrera, i amb això no que ningú m'entengui malament ni és faltar el respecte a ningú. O sigui, tu, els atacants no són els de primera, eh? No, clar. Els atacants no són els que et vas trobar l'any passat, eh? Perquè quin atacant tenia el Mallorca ahir?
Aviam. El que entrava per la banda del Didac.
Abdon... Quants partits ha jugat? Què ha fet? A veure, amb tots els respectes, amb tots els jugadors. Estem parlant que estem a segona divisió. I els atacants sí, no fan el mateix mal que els de primera.
Pues el Cabrera no va tenir el dia, eh? Va tenir dues o tres errades que dius, mare meva.
Errades en té tothom. I tots n'hem fet, i moltes. Més de les que volíem. Però, clar, els atacants no són els mateixos. Això què vol dir? Que tens més facilitat. Però que són bons defensors, evidentment. Que són bons defensors el Calero i això l'any passat. No va estar, vale? No va estar, perquè va tenir errades i el van canviar. Però, ara, qui era l'atacant de l'Albacete? L'Albacete va perdre contra la Ponferradina i 0-2, eh? Clar, ostres.
Sí, sí, però que amb un to gris
de tot
l'equip...
Em sembla una mica el nivell de segona divisió, que jo no la coneixia, aquesta categoria. Vaig veure el Mirandés Oviedo, més que res per veure l'Oviedo que jugarem diumenge, la pròxima jornada, el dia que sigui. Hòstia, el nivell és... Hòstia, està molt lluny de la primera divisió, eh?
Jo he vist.
El Mirandés Oviedo va ser una cosa, dius, ara tinc ganes d'empassar-me un trunyo de futbol, de partit, i vaig empassar. I bueno, més o menys, doncs, per veure també contra qui jugarem, i el Sergio Tejera, el coneixem tots, el Nahuel, que havia jugat amb el Villarreal contra nosaltres, per banda esquerra, un extrem bo, l'altre extrem
de
l'altra banda.
I el punt de l'Obeng, aquest... O Bang,
però ahir no venia ni anava.
Jo aquestes setmanes...
L'altre extrem. Em van agradar els dos extrems de l'Oviedo, el que va fer el gol, no recordo el nom.
Bueno, no sé, jo he vist...
El número 8.
Des que ha començat la segona, jo m'he estat mirant els partits de segona a la tele, per veure el nivell. I tinc la mateixa sensació. I llavors veus la nostra plantilla...
Sangalli, el Marco Sangalli.
El Sangalli, sí. Bueno, veus el nostre plantilla i dius, ostres, clar, sí, però, ojo, després ves el camp del Mirandés, que corren per allà, el camp del Lugo, que vaig veure el Lugo contra el Leganés, i també he vist l'Oviedo que va jugar contra no sé qui l'altra setmana. Me'ls he tregat tots, encara que feien els de primera, no. Jo miro els de segona perquè és on estem nosaltres. Però és el nivell que hi ha. Això... Què vol dir? Que nosaltres som millors? Sí, però després...
S'ha demostrat. I després hi ha una cosa que se'n diu motivació, que tots els equips, com que saben que estan jugant amb el gran favorit, és molt més fàcil per un entrenador motivar-los, és el que ens passava a nosaltres l'any passat quan jugàvem contra Barça o Madrid, que els jugadors ja surten motivats.
Fins i tot l'entrenador els motiva, dient, ara, bueno, aquest han de sortir.
Que és el que va fer l'entrenador del Mallorca, dient, bueno, aquí només hi ha un equip que té l'obligació de pujar, que és el que juguem. I van sortir, doncs, tots molt motivats, com tots sortiran contra nosaltres motivats. Sabrem nosaltres motivar-nos per jugar contra l'Oviedo, contra el Mirandés o la Ponferradina?
Si volem pujar, és el que hem de fer.
És el que hem de fer i és l'obligació, i espero i conto i confio que sigui així.
Tant de bo, perquè
però,
si no, realment...
Bueno, hi ha un pro aquí, eh?
Com tu dius, és la segona jornada, no van perdre... Vam treure un punt.
No. Porteria 0. Ja porteria 0, també és important. No?
Havíem avisat que el Mallorca no seria un passeig, evidentment. O sigui que no...
No, si passeig no serà. Però, sí, però ja som conscients. Jo no vaig sortir emprenyat pensant... Per què? Perquè el dia de l'Albacete, clar, si comences a dir no, és que l'Albacete és dolent i tot això, sembla ja que vagis... Ja diran, hòstia, aquest sempre és així. No... Llavors no vols treure el mèrit de que has guanyat 3-0 i han fet les coses bé. Però clar, jo no sóc dels que passa de dalt de tot a baix de tot. El partit era sensacional i ahir un desastre. No, jo no. Hi ha un terme mig. Tranquil, que això és llarg.
Sí. I tant que és llarg, però el que s'acaba és el programa. Ja sabem, Montperico, a partir de les 4 no perdo la sintonia. Demà, Montperico.